Radio Alcoy, Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 21 grados centígrados.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva. Alcoy. Me gustan las gafas.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en el Teatro Calderón de Alcoy, El Lago de los Cisnes. Una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Domingo 10 de noviembre, El Lago de los Cisnes en el Teatro Calderón de Alcoy. Compra ya tus entradas en las taquillas del Teatro Calderón y ticketalcoy.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Hoy por hoy, Alcoy.
Muy buen día, ¿cómo están? Estem estrenant l'última setmana d'octubre, redeviure el mitjà any al COI, també encarant-nos cap a eixa Fira de Tots Sants de Cocentaina, i en aquest context obrim una nova edició del programa local Hoy por Hoy al COI, en la que anem a rebre el nou gerent de l'àrea de salut del COI, Lucía Gadea, entrevistarà a Enrique Barbeito. Com cada dilluns tindrem la secció d'història amb el professor Ricard Banyó. En aquesta ocasió ens parlarà sobre els misteris sense resoldre que hi ha en la nostra història. La policia local d'Alcoi va rebre el premi per les bones pràctiques en seguretat vial fa uns dies a Madrid. Un guardó que acredita la bona feina que fa el cos de la policia local des de fa dècades. De fet, és la degana en matèria d'educació vial a tota Espanya. Als nostres estudis i amb Paco Agulló estaran els policies locals Ferran Mengual i Lucía Caballero, especialitzats en educació vial, per parlar-nos sobre aquest reconeixement i també sobre aquesta matèria que imparteixen a la nostra ciutat. En la segona hora arribarà la informació comarcal i tot seguit les cartes del tarot amb Fina. I ja saben, avui també és dilluns i els últims compassos del programa es dediquem a vostès, als oients. Obrirem l'espai de Suya és la ràdio. Si volen participar, poden deixar un missatge gravat al número 96 652 62 77 fins a la una del migdia, o també tenen l'opció d'enviar una nota de veu al WhatsApp 655 995 795. I és moment ara de conèixer el temps que ens espera per a les properes hores. Per això saludem a Enrique Moltó, climatòleg. Bon dia.
Bon dia a tots. Temps caracteritzat per el pas de nuvolositat alta sense conseqüències, temperatures prou suaus, en general al voltant de 20 graus o lleugerament per damunt, i temps que va repetir-se tota esta setmana. N'he que dir que entrem en una tònica, en una situació en la que el temps vindrà caracteritzat per el pas d'alguns que altres front de ponent, però molt desgastats, i que així arribaran com a molt amb algo de vent i amb temperatures no massa baixes. De fet, les mínimes estaran per damunt dels 10 graus i les màximes segurament també estaran per damunt dels 20. Per tant, poques novetats, i és, a més, una situació que es prolongarà durant tot el cap de setmana també.
Gràcies, Enrique. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros, financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la provincia de Alicante.
Enrique Barbeito, gerent del Departament de Salut d'Alcoi, el número 15. Benvingut a Ràdio Alcoi i enhorabona per la seva designació. Què tal?
Pues molt bé, amb molta il·lusió de començar a treballar i intentar fer coses que siguin bones per a aquest departament, pel COI i les poblacions que perteneixen al nostre departament.
Uh-huh. Al voltant de 30 poblacions, és una comarca prou trida, no?
En poble sí, però en població no massa. Tenim 135.000 habitants i no és de les més numeroses, al revés, està per baix de la mitja.
És la persona el que va fer-se càrrec de la gestió sanitària en aquestes comarques i amb quins objectius, Enrique?
Pues els objectius són, com sempre, des de les direccions, el coordinar, integrar, disposar les inversions i intentar fer que les coses funcionen i que tot el món treballi en una direcció semblant, que no n'hi hagi descoordinacions.
Anem per parts, anem a abordar aquesta coordinació. Estarà acompanyada d'una sèrie d'especialistes que l'acompanyen en aquest equip directiu, que ja han estat designats, no?
Sí, efectivament. Este mes que porta ja anomenat gerent de l'àrea, del departament, perdó, ja tinc el jefe del director d'atenció especialitzada, que li diuen José Enrique, igual que jo, José Enrique Soriano Barreres. Tinc també el director d'atenció primària, que seria és Carlos Vilaplana Bernabéu, que ve de Castalla i era coordinador en Castalla del Centre de Salut de Castalla. De director de gestió està Juan García Toni Antonio García Juan, que s'encarregava de la bolsa i que ha acceptat la meva proposta de dirigir una miqueta més des de més amunt, des de la direcció de gestió, direcció econòmica. I en direcció d'infermeria se recarregará María Luisa Mora Fernández Caballero y en dirección de enfermería de atención primaria se encargará María Amparo Ferrer.
¿Queda alguno per designar? ¿Algún carrer per designar per cobrir?
No, per la nostra part no. Tenim direcció d'atenció primària, direcció d'especialitzar, direcció d'enfermeria, direcció de gestió. Estem tots.
Molt bé. ¿Director de l'hospital també canviarà?
Sí, el director de l'hospital no existeix aquest càrrec, però bueno, és el director d'atenció especialitzada. Serà, en aquest cas, José Enrique Soriano.
Molt bé. I ha començat ja a aterrar este equip. En quins problemes o circumstàncies s'ha tingut que començar a enfrentar?
Problemes n'hi ha uns quants, no? Que hagin eixit més a l'opinió pública, doncs està el tema d'urgències. Tot el món ens pregunta que com està el tema d'urgències, si anem arreglant, si anem avançant. I jo crec que per ahí anem progressant. De fet, ha sigut una preocupació inicial meua i estic treballant en això. N'hi ha una persona que li he pogut fer un contracte d'acúmul de tarees per a passar-lo a jefe de secció, que estava vacant des de la dimissió de l'anterior. Claro, això és un puesto de treball menys. Així que tenim ja una persona que teòricament està com fent un contracte d'acúmul de tarees, però està ja fent les funcions de jefe de servici del servei d'urgències, i ja està enviar a València a la conselleria la proposta perquè el nomenen directe jefe de servici.
Podem saber qui és o en quan s'ha produït la designació?
No, i encara no. Estem pendents de que el nomenament, això porta un tràmit, no? Hem tingut que consultar a tots els departaments colindants preguntant-los si tenien algun candidat que complirà les condicions, que ser de tindre la plaça fija, no? Ja ens han contestat tots que no tenien candidat, ho hem enviat a València i hem sol·licitat que nomenen a esta persona.
Molt bé. Enrique, sembla que el Departament d'Urgències és el que ha fet posar en alerta el centre hospitalari, l'Hospital d'Alcoi, però des de l'anterior director també es volien enviar un missatge de tranquil·litat,
estava tot molt ocasionat també per la temporada estival, les vacacions de les persones, alguna baixa d'algun metge que hi ha hagut, un embaràs, una persona que es va posar malalta, i clar, si ja anem justs, pues, aquestes circumstàncies pues, fan que les coses pues, acaben d'anar mal. El cap de servei va renunciar en una carta pública i això ens va saltar, ens va fer eixir a l'opinió pública, que jo crec que a voltes no convé. Convé que nosaltres arreglem els problemes i que la gent, pues, en general, puga tindre certa tranquil·litat, no? Però, efectivament, en urgències hi havia un problema i estem treballant per a poder donar-li solució.
S'han produït ja quatre facultatius s'han incorporat a aquesta plantilla. Aquesta és una de les últimes notícies positives que han tingut a l'hospital.
Però no s'han incorporat. O sigui, s'ha decidit, la Conselleria de Sanitat ha decidit que hi hagin quatre places més en l'hospital, però hauran de cobrir-se. Haurà de fer-se el decret que les declare, després hi haurà que donar-li una numeració al puesto de treball, la intervenció de la Conselleria tindrà que donar l'aprovació, i Hisenda també, la Conselleria, la directora de Recursos Humans tindrà que fer els nomenaments. Jo calcule que podrà ser efectiva cap a final d'any, m'han dit, sempre en el marge que la burocràcia costa, no? Però clar, nosaltres anirem pressionant, perquè volem que les coses se resolguin, i això seria un bon pas en la direcció de que Urgències tinguera més personal i poguera funcionar en més capacitat, en més reserva funcional, no tan ajustar sempre.
I on se'n comprarien aquests facultatius?
Pues calculem que per final d'any o primers de...
Però en quins departaments?
Pues seria en urgències uno, seria una altra anestèsia, que també treballen molt, molt justetet, sempre qualsevol baixa, qualsevol circumstància mos posa que tenim que anul·lar o fer que el de guàrdia faci més coses, en fi, sempre sobresaturats, no? També en urologia i, per últim, en rehabilitació. Rehabilitació i medicina física, la mateixa especialitat, tenen llista d'espera forteta.
Molt bé. Un altre dels assumptes és la reforma de l'hospital, la rehabilitació, i sobretot centrades en l'àrea de pediatria. Això sembla que va haver un problema a l'anterior adjudicatària, sí. I s'ha de tornar a començar, no?
Bueno, s'ha de tornar a començar per traure a concurs. Haurà que fer una licitació nova, haurà que modificar una miqueta, suposa que les condicions econòmiques, perquè ja veu que el que ha passat en l'anterior, no? Entonces, si mantenim el mateix diners, pues és difícil que altres empreses vulguin fer-se càrrec, no? Jo suposo que hauran de planejar una pujada lineal dels efectius econòmics, que això està pendent encara de la direcció d'infraestructures.
Molt bé, què espera de aquesta gestió, de la gestió que ha començat fa un mes, Enrique Barritro?
Jo, lo de la plaça de la planta de pediatria està prou avançat, això pot començar a treballar igual a primers d'any, perquè, diguem, són coses ja de... però bueno, té la seua programació, però jo pense que serà pronte. Probablement en el primer trimestre de l'any que ve.
A banda d'aquests assumptes, què espera de la seva gestió?
Bueno, pues intentar que les coses vagin bé, que es cam per estos problemes menos a l'opinió pública i es cam més per coses bones, no? Que també fem moltes coses que són positives, no? Per exemple, el centre de salut de la Bassa també està molt saturat i també el tenim pendent de fer un edifici al costat per posar més instal·lacions, més metges. No ho he dit adés, però també s'han concedit quatre metges d'atenció primària i uno de pediatria d'atenció primària, i uno seria per la Bassa. Hi ha un altre pel centre d'Onil, un altre pel centre de Cocentaina, un altre per IB2 i per a Banyeres una plaça de pediatria. El centre de salut de Castalla també està pendent d'una reforma, possiblement ahir de l'edificació d'un edifici nou. Estem pendents, nosaltres hem fet ja una memòria funcional anotant quines són les necessitats a llarg plaç, en determini pues, per lo menos de 10 anys, no? I això està enviat a la Conselleria i està pendent de, pues, això, que es facin els tràmits davant de la direcció d'infraestructures i eficiència econòmica.
Molt bé, doncs li desegem moltíssima sort a Enrique Barbeito, gerent del Departament de Salut d'Alcoi, el número 15. Enhorabona per la designació i, l'ho dit, moltíssima sort. Gràcies.
Pues, molt agraït a tots vosaltres.
Llega al Zamora el Halloween más terroríficamente divertido. El próximo jueves 31 te esperamos con pintacaras temáticos, chuches horripilantes, animación terrorífica y muchas más sorpresas. Este Halloween ven disfrazado y pásatelo de miedo en Alzamora. ¿Te atreves? Más información en nuestras redes sociales y en centrocomercialalzamora.es.
Thank you. Tecos, Teres i Pol.
Ricard Banyó, benvingut de nou a Ràdio Alcoi.
Hola, Lucía, bon dia. Pues molt bé, així estem. Com dia Ignacio Trelli, si no entrem en detalls, pues anem molt bé i esperant ja aquesta jubilació que cada volta està més pròxima. Ei, estic desitjant-ho. Bé, avui, si la setmana passada, Lucía, parlàvem d'un fet inèdit, avui anem a parlar d'una sèrie de, entre cometes, misteris que té la nostra història i que no hi ha manera d'esbrinar. Alguns d'ells l'hem pogut al llarg del temps saber, però altres, de moment, poquets, encara no li trobem solució, com per exemple Alcazares. El topònim Alcazares, que sembla vindre d'una paraula àrab, Alcàsser, que significa palau, però la veritat és que ni trobem cap palau, ni trobem res d'això. I és més, Lucía, la documentació medieval la coneixem lo suficient per a que puguem dir, almenys jo puga dir, que no apareix mai el topònim Alcazares en la documentació que es guarda al nostre arxiu de l'època medieval. La primera volta que apareix la paraula Alcazares, per cert, en castellà, Alcazares, és de final del segle XVIII, 1790, la qual cosa ens crida molt l'atenció, perquè si fora un topònim medieval, allò més normal és que apareguera en la documentació de l'època, però és que no apareix en la documentació de l'època. Per tant, és un misteri encara no solucionat l'origen, la etimologia, la procedència del topònim Alcazares referit a la part exterior de la nostra ciutat que baixa al riu. De fet, sí que sabem, Lucía, que la part baixa d'Alcazares es deia la era de Sant Miquel, d'ahí que el carrer on està, per exemple, el casal de Sant Jordi es deia carrer Sant Miquel, perquè de molt antic, des del segle X almenys, eixe carrer es deia carrer Sant Miquel. I al final del carrer Sant Miquel, ja fora de les muralles, hi havia una zona plana que servia com a era per abatre i rebia el nom de era de Sant Miquel. En una societat on l'agricultura era la base de l'economia, com era el coll en l'edat mitja, les eres eren molt importants perquè servien per a separar el gra de la palla. I el coll tenia moltes eres. La més important, la més gran, és la de lo que és avui la plaça d'Espanya, que era la era de Sant Agustí. Quan es urbanitza, les eres passen a la zona de on està l'església de Sant Francesc. Quan es construeix l'església de Sant Francesc, les eres pugen un poc més i van a una zona que es diu la Foia del Paraís i que avui en dia es diu la placeta de les eres. La era, que torna a dir que és primordial per a l'economia agrícola, era molt abundant i la gent feia molt ús d'ella. I una d'elles estava en el que és, com ja he dit, avui Alcazares, però que es deia l'era de Sant Miquel. Un altre misteri, que algun dia pot ser que trobem la solució, és el nom de Caramanchel al barri on estava pràcticament avui la caserna de la Guàrdia Civil. Tampoc apareix en la documentació antiga, en la documentació medieval, tampoc apareix eixe topònic. Més bé, eixa zona era la partida del camí de Cocentaina, perquè per ahí anava la via que ens comunicava amb la població veïna. Caramanchel o Carabanchel, així diem Caramanchel, és un topònim que molt conegut perquè és un barri, avui en dia era una població de Madrid, avui en dia és un barri de Madrid. Aleshores, per què apareix aquest topònim en el Coll també al mateix temps que apareix al Casares a finals del segle XVIII i no ens apareix en la documentació medieval? Pues, també és un misteri. A hores d'ara desconeixem la procedència, la etimologia d'aquest topònim tan conegut com el Casares. Un altre topònim que durant molt de temps ha estat un misteri i gràcies als estudis de Ramon Molina ha pogut ser resolt és Buidoli. És això de Buidoli. Les males llengües, Lucía, deien que ahir hi havia un prostíbul, però que la veritat és que en la documentació no apareix, els prostíbuls apareixen en un altre lloc, i que la gent, quan anava a fer-ne ús d'aixos prostíbuls, utilitzava l'eufemisme de anem a canviar l'oli, anem a buidar l'oli, no precisament l'oli, el que buidaven, però no, esta llegenda aixina un poc eròtica, pues, la veritat és que no correspon a la realitat, sinó que en eixa zona hi havia una fàbrica d'oli que va donar el nom a l'expressió buidar l'oli. Este és un topònim que han pogut resoldre, igual que Batoi. Batoi apareix també en el segle XVIII-XIX. Marinho va fer un estudi, un record per Marinho, que desgraciadament ja no està entre nosaltres, va fer un estudi sobre el barri de Batoi i va trobar una referència encara més antiga que la que jo tenia, però vamos, que és actual. La paraula Batoi, Alcoi, sembla que tinguen un mateix origen, però no ho sabem, perquè no apareix en la documentació medieval. La denominació medieval d'esta zona era Riquer o Torc, castellar de Torc, però Batoi no apareix fins que no apleguem al segle XIX. I per tant, tant Alcasares, tant Caramanchel, tant com Batoi i algun que altre topònim, és un dels misteris que encara envolten la nostra història, però que espere que passe com Buidoli, que algun dia puguem resoldre. Perquè la nostra tasca, Lucía, la tasca de l'investigador, és apassionant. Som els policies i els cotilles també, som els escorcolladors d'èpoques passades. Resols un enigma i a la mateixa volta, quan el resols, estàs creant-ne uns quants més. Per això és, per a mi, molt apassionant la tarea d'investigador i bàsicament serà allò que fonamentalment em dedicaré quan servidor es jubile, que ja queda poc. Em dedicaré a la família, a viatjar, a escriure, a llegir, a investigar. Tot això és el que pense fer quan tinga molt més temps lliure. Encara que Dios dispone y el hombre decide, o algo, o al revés, perquè després veus
el jubilat... L'home proposa i Dios,
Déu disposa, perquè després veus el jubilat i diu, tinc anada per la neteta, tinc que anar a fer mandaure, i m'ha fotut. Per això no em jubile. Però jo espero tindre més temps per a dedicar-me a la investigació i d'alguna manera resoldre aquests problemes que són més bé filòlegs, del punt de vista lingüístic, és cosa més dels filòlegs que no dels historiadors, però és un dels reptes que jo m'he marcat per a quan deixe ja la vida activa i em dedica un poc més a la passiva. Perquè si em dedica a estar en la cadira mirant el paisatge, duraré 3 dies. Necessite activitat. Perquè
no
si me n'imagino
jo, Ricard.
No, parada, evidentment no. Molt bé, cavallers, gràcies per la vostra atenció i esperem que la setmana que ve estiguem així i donem a conèixer temes que no són molt coneguts per la gent i que a través de Ràdio Alcoi allò que fem és divulgar-los per a que la gent se n'assabente.
Molt bé, Ricard, fins la propera setmana.
Fins la propera setmana, bon dia a tots.
Té costeres i ponts. Si quiere participar este lunes en el programa Suya es la radio de los oyentes, dejando sus opiniones, quejas, agradecimientos o lo que usted quiera comentar, puede hacerlo dejando su mensaje grabado llamando al contestador 96 652 62 77, o dejando una nota de voz a través del WhatsApp 655 99 57 95. También puede participar en directo a partir de las 13:40 horas al 96 652 62 76.
Fa molt poquiu van conèixer la notícia del premi que va rebre la policia local d'ací d'Alcoi, va ser a Madrid, a la capital, i bueno, pues van dir, ostres, que xulo, no?, que la policia local pues, rebre este reconeixement per la, a nivell de seguretat vial, d'educació vial. I el que han fet ha sigut convidar ací als estudis de Ràdio Alcoi a les dos policies, a les dues persones que porten precisament tota aquesta campanya de seguretat vial. Les tenim ací en Ràdio Alcoi. Bon dia, Ferran Mengual, bon dia. Hola, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Moltíssimes gràcies, fa molt que ens coneixem i bueno, és un plaer tindre't ací. I al seu costat tinc a Lucía Caballero, també fa molt que la conec. Lucía, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia.
Molt bé, m'alegre molt que estigues ací també. Molt bé, a veure, doncs anem a primer a ubicar-se en el que va ser ixe premi, que va ser ahir, vam veure la foto de David Lerma ahir recollint el premi ixe, replegant-lo. Explica'ns, Ferran, en què consistia.
Sí, els premis són, es fa totes ja una fira a Madrid relacionada a la seguretat viària. L'any passat ja vam participar i van rebre el premi a tota la trajectòria que portem la policia local d'Alcoi des de l'any 61, que portem fent cosetes en seguretat vial, i aquest any ha sigut el premi a les bones pràctiques, o sigui, el reconeixement del treball que estem fent actualment dins del tema d'educació viària. És un premi que ens il·lusiona molt, no?, perquè hem recompensat un poc tot aquell esforç que estem fent, totes les coses que estem inventant un poc, és el que estem inventant cosetes per a que la seguretat vial arribi des dels xicotets que donen classe 3-4 anys fins als majors que tenim de 16 i de 7 anys.
3-4 ja estan allí.
Sí, en 3-4 ja estem.
Ara, veu-ho.
Així, Lucía té molta inventiva i ha fet la fada de les normes, no?, que és una fada que ve i participa en els xiquets, es fa creure coses, es fa veure coses.
A veure, Lucía, explica'ns això, explica'm aquesta fada, bueno, a veure, pues, que m'ha agradat.
Això ve ja de quan jo vaig a començar l'educació viària. El meu company Diego li deia als xiquets, no?, que el que li diem pues, tenia que traslladar als papàs, per exemple, que en creuen en roig.
Ah, veritat, pues, important.
I volien creuar i pues, dir-li, no estàs fent-ho bé. I els papàs mos dient, des de que han vingut els xiquets així, en vosaltres mos donen la llanda per el carrer, que això no està bé, i total, que vam estan ahí prosegar la idea i vaig dir, pues això, que tenien que materialitzar-la i pues un dia vaig decidir que anava a la modista que em fera un traje.
Ostres,
en el meu cumpleaños vaig dir, vaig a regalar-me el traje de la fada de les normes.
Ostres,
vam fer una fada. És una fada policia, és policia local. Vam inventar una cançoneta, no té música i si no és un poc d'anar per casa, però bé, funciona. I els xiquets, quan acaba la classe, li dona un poder, el poder d'assessorar als papàs en matèria d'educació viària.
Molt bé, molt bé. Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Sí. Molt bé,
ja
molt
són un expert en aquesta matèria i hem enfocat un poquet l'educació viària en aquests anys en els sentits. Nosaltres ja comencem per com fa olor un policia, no? És una olor bona perquè som amics dels xiquets, això tenim que dir-ho sempre, som amics, no som que ve el coco, que ve la policia, no. Després li veiem, contem coses, contem històries i al final ve aquesta fada per donar aquest poder. Ferran m'ajuda molt perquè té un detector del poder, a veure, aquí el poder no tot el món li cap igual, hi ha xiques que el tenen, que no, jo en la varita faig ahir les paroletes màgiques perquè el tinguen tots.
Ostres,
i una volta que ja ho han fet tots, aquest poder el materialitzem en el tacte, perquè és blau, les penetra, nosaltres diem que quan se'n van de les mans, això és que ha penetrat al cor i ja ho tenen per sempre.
Bueno.
I bé, i la fada es despedís dels xiquets, donamos una abraçada, perquè la varita és màgica i no puc tornar al meu món si no la recarregue. I no va ni en gasolina ni res, va en l'energia dels xiquets.
Ostres.
I entonces em donen una abraçada gran, jo també a ells, i se'n comiarem i me'n vaig.
I així ja pots tornar al teu
puc
món.
Puc tornar, exacte.
Si no és en l'abraç, no.
No puc tornar, tinc que quedar així.
Que xulo, que xulo. M'ha emocionat, escolta. Sí. A veure, Ferran, bueno, com són els horaris, com sou? Perquè em dies de xavals de 3 sí, a 7
sí. Sí, 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 jo me'n recordo la primera volta que em van donar a mi un poquet la vareta de portar aquest tema, va ser en el 2007, la que jo vaig començar. Jo ja havia fet cosetes abans, però hem continuat portant des de 2007 al 2019 sense parar, i em van donar una classe en tot el coll, i avui resulta que tenim 4.000 i pico de xiquets que passen per les aules verdes o anem nosaltres al col·legi. Passen tots els col·legis del coll, els tres instituts, l'Institut de Batoll, també fem una xerrada, i el Tomàs Llàcer, que és l'educació especial. Per tant, tenim una clientela, com aquell que diu, no? Que abarca totes les edats, 3, 4 anys, 5 anys, 7 anys, 9, perquè anem fent-lo de dos en dos, fins a 16 anys, que és ja quan comencen a ells utilitzar la bicicleta, el ciclomotor, que ja comencem a donar-li aquestes nocions perquè siguin responsables. Okay. I estem contents perquè cada any va pujant. Ens han cridat fins i tot de pobles de la comarca perquè anem a fer xerrades, i això vol dir que està fent-se una labor que crec que té projecció, i que té per part de nosaltres iniciativa. Des d'ací també volem donar les gràcies no solament a nosaltres que estem actualment, sinó a tota aquesta gent que des de l'any 61 ha participat i ha començat a fer cosetes, perquè han passat molta policia per ací, i el que ens ha deixat una sèrie d'eines per poder treballar i per poder continuar en aquesta labor que creiem que és necessària, perquè és una cosa tan quotidiana a l'educació viària que la fem tots som vianants, la majoria són conductors, que
carrer.
Al final deixem de donar la importància, però les conseqüències d'aquestes coses de no complir les normes són molt greus, com són els accidents de trànsit, i el que hem d'intentar és eliminar aquesta lacra que són els accidents, i què millor que a través de l'educació, iniciant-se en l'educació dels xiquets.
Molt bé, des de menys xicotets. Sí. Un poc majorets, més majorets, Lucía, què feu? Perquè ahir a la fada ja no, és complicat.
No. Anem adaptant-se, no? Nosaltres comencem, farem cursos parells, 5 anys, segon, quart i sisè, i després fem tota l'ESO. En tercer de l'ESO la fem nosaltres dos, però després pues, tenim a David que ja, i a tres companys, perquè tenim que dir, sobretot, que som un grup. Nosaltres estem així, però n'hi ha molta més gent, totes de més companys, que gràcies a que ells fan una altra labor en el carrer, nosaltres podem estar fent, estar laborant així, si no, no podríem. I, bueno, això, fem tota l'ESO, ja fa 2 anys que fem tota l'ESO, de diferents formes. En segon i quart, tratem un poc on som vianants i anem donant pinzelladetes de la bicicleta, perquè tenim un circuit de bicicletes. En sisè ja fem un poquet més de bicicleta, i després ja en l'ESO ja comencem pues, a tocar temes d'accidents de trànsit i de mesures de seguretat. Pues, conducta a pas, que hem que fer ante un accident, que no hem que fer, també pues, alcohol, drogues, mòbil, tot això ho fem, intentem fer el més ameno possible. En quart de l'ESO ve un vehicle que fa un simulacro de vuelco, tenim unes ulleres de realitat virtual, que els estudiants poden veure pues, que sent quan un pren drogues o quan beu alcohol, i bueno, pues, més o menys ahí, des de jugar fins allà pues, ser un poc més realistes, i a voltes posem imatges duretes, però és que volem que ells es protegisquen i que sàpiguen que això no és una broma,
que és algo molt seriós. D'una forma molt didàctica, però una cosa molt seria. Que no ha dit... ulleres virtuals, sobre m'ha quedat això.
Sí, són unes ulleres que tenen uns vidres diferents que desvirtuen un poc la visió, i fan una visió com si hagués una persona que ha pres drogues o que ha pres alcohol, com veu ell la realitat. Li posem en terra una línia per a veure si pot seguir-la, i quasi ningú la pot seguir, posa els peus fora, perquè es donen compte de que realment sí que afecta el consumir alcohol i drogues durant la conducció.
Que tu dius, no? Jo sóc control.
Sí, sí. No. Això de, nosaltres sempre li diem que quan uno diu, no, jo això controle, vol dir que o estàs enganxat a alguna cosa o no estàs fent alguna cosa bé. Això de jo controle...
Si no. Dius aquesta frase, frase no vas bé. Sí. A més, són edats complicades, xavals que comencen un poc a conèixer tot això, i sempre està bé que estiguin assessorats. Entrem en la recta final, fem un poc d'història, perquè, clar, des de l'any 61...
Sí. Nosaltres, quan vam, es van presentar per al el premi a veure de l'antiguitat que teníem, van començar a mirar en l'arxiu municipal d'Alcoi i des de l'any 61 van trobar notícies de que estaven fent-se coses així en Alcoi a través de les policies locals, no? La policia municipal en aquella època, fent articles que s'insertaven en el periòdic, eixien articles que diuen que estaven fent conferències, que estaven fent cursos, etc. I a partir d'ahí van començar a mirar i tots els anys des del 61 anaven fent cosetes fins ara al 2019, vol dir que te portem l'any que ve seran 60 anys que estan fent-se coses així en Alcoi sobre l'educació viària. Han passat moltes persones, molts alumnes, hi ha alumnes avui en dia, nosaltres per exemple, que jo des de 2007, imagina't, són 12 anys, ja són 12, han començat en 5 anys i ara en tenen 17 o 18 anys, o sigui que m'han conegut durant tota l'època de la seva escolarització. I bueno, jo crec que reconeixement a tots, reconeixement als alumnes també, perquè intentem implicar-los, perquè l'educació viària no és que de la policia que te la doni a un alumne, sinó ell també pot participar, ell també pot informar, pot assessorar als germans xicotets, li diuen que si tenen germans xicotets, ells poden també dir-los què està bé, què està mal, què és el que s'ha de fer, què és el que no s'ha de fer. És molt important que participem tots en aquest tema.
El mateix test que siga tot. Sí. Jo sempre passo per les aules verdes, mira per cavall i ja vos veig allà en el circuit.
Sí, el circuit de
bicicletes. Allà és important, no? El circuit, jo se recorde, ja farà ja uns anyets.
Jo crec que és una de les coses que més agrada a ells, el circuit. I clar, nosaltres ahir també fem molta insistència en que l'important no és guanyar, ni aplegar el primer, ni fer derraps de les rodes, que l'important és complir les normes. Clar. Quan estan en sisè, l'últim any, bueno, l'últim any que anem al circuit, pues nosaltres quan acaben entreguem un carnet de bicicleta, que li fem dir, o sigui, li diem que això és un certificat de que saben un poquet més que una altra persona que no hagi vingut. Evidentment no hi ha carnet de bici, però ells pues, d'aquesta manera es senten reconeguts la seva labor tots els anys que han vingut amb nosaltres.
Tenen el seu carnet de bicicleta.
Sí. Tenen uns coneixements que el que no ha vingut segurament no els tindrà. Hi ha certes cosetes que ignorem, si no les hem passat per les nostres mans, les ignorem. Clar.
Sí que heu notat un poquet i es té que notar aquesta milloria, no? Jo crec que la gent en general, així en Alcoi és una zona tranquil·la, no notes així.
Jo crec que a vegades sí que se les queden coses i una noteta que sí que ens dona satisfacció a nosaltres és quan els pares, com ha dit abans Lucía, venen i diuen, és que el meu xiquet dins del cotxe va dir M, vol dir que això se li ha quedat i bueno, ho té gravat i continuarà. Quan siga major i siga adult no pots controlar què va fer, però la base, la llavoreta la té dins del seu cervell.
Està el tio conscienciat.
Són els nostres ciutadans del futur, entonces tenim que educar-los i ensenyar valors, sobretot valors.
Molt bé. Bueno, entrem en la recta final, Lucía. Jo crec que de futur a seguir, no? Perquè el cabet este no para i segur que estareu, no? Ja tindreu alguna idea.
Sí, este mes, els dos, tot el grup estem donant-li voltes per no tindre monotonia. I bueno, si tenim moltes idees des de canviar els detallets, pues fer un gorret de paper perquè isquen en el gorret i vesquen que avui han estat amb nosaltres, no sé, construir senyals, moltes coses que tenim poquet a poquet que veurem. Nosaltres primer provem un poquet, com va fer la fada, provem un dia, ui, pues mos és bé, ja continuem. Si veiem que això sí que ens interessa o és algo que no veiem que és bo per ells, pues evidentment deixem. Però si tenim altres idees ahí un poc efervescents.
Un premi ben guanyat, un premi molt merescut. Moltíssimes gràcies a tots i res, estem en contacte, qualsevol cosa en seguida ja sabeu, jo vull veure, eixa fada vull veure.
Sí, i bueno, una noteta també, des de l'Ajuntament tenim un fòrum d'educació viària que quan nosaltres tenim notícies de noves coses que eixen, noves lleis, etc., les mandem als empleats de l'Ajuntament, que s'arriba en un correu massiu, i bueno, també rebem contestacions per part d'ell, o sigui, que vol dir que sí que el llegeixen, agraeixen aquesta informació que a voltes es queda un poquet aparcada perquè potser arriba a les policies i no arriba al públic en general, però bueno, ja a l'Ajuntament tenim 400 o 500 treballadors i per tant, si tu dones aquesta informació, són 400 o 600 famílies que poden després repartir aquesta informació per a que tota la gent sapiam les novetats en la circulació viària.
I m'ha vengut al cap ara els dibuixos, el concurs de dibuix,
sí,
això també.
Tenim un cartell concurs de dibuix.
I un superregalasso, anar-se'n ahir al Ricardo Tormo, al circuit.
Sí, en sisè el xiquet que guanya o el conjunt presenten dos dibuixos per classe i els guanyadors fan un regal a tota la classe que és un viatge per tot ells, no? Per aquest curs en concret. Se'n van a Chester, bueno, de moment és a Chester, sí. Veuen totes les activitats que fan i després acaben per a vespre en una altra classe d'educació viària i en un circuit que n'hi ha de bicicletes i de cars.
Allí, en València.
Sí, en València. Vale. I bueno, pues és un poquet, moltes voltes intentem anar nosaltres amb ells, també per lo mateix, per veure què regalem, veure com estan, com és l'activitat, perquè han canviat des del primer premi fins ara, pues han canviat alguna activitat. Però això no m'ho agrada. Intentem veure-ho sempre perquè ells estiguin a gust.
Superpendents, dels xavals. Bueno, ara sí que això del concurs m'ha vingut i això hi ha que parlar. Bueno, parella, moltíssimes gràcies i estem en contacte, com us dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Lucía, gràcies, Ferran.